भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
आला ए लेंगुआ,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ और कुल्तुरा,
लोगा और सकाफा,
भाषा
ते विरसा.
L'Espai Avinyó es una línea de trabajo del programa Barcelona Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona.
Resonancias. Vila de Gràcia. Benvinguts i benvingudes a Resonàncies, el format de creació radiofònica de l'Espai Avinyó, un podcast itinerant per aportar una escolta jove de l'actualitat intercultural de la ciutat. Aquí parlarem des d'on ressonem i què i quines persones ens ressonen. Amatem avui des del districte de Gràcia, directament des de la plaça del Poble Gitano. I us acompanya el micròfon Jennifer Molina. Aquesta nova edició la presentem el 5 de novembre. Aquest és un dia per celebrar, promoure i reivindicar la llengua d'un poble que ha estat històricament criminalitzat i marginalitzat i que, per tant, la seva llengua ha suposat un element de resistència cultural i identitària. El 2015, la UNESCO va proclamar el 5 de novembre com el Dia Mundial de la Llengua Romaní. Des de llavors, està present cada vegada amb més força entre les persones i associacions que reivindiquen la identitat i cultura gitana. La llengua dels gitanos, el romaní, és un nexe d'unió entre grups de gitanos i gitanes d'arreu del món. Així doncs, avui farem un recorregut per Gràcia, un dels barris de Barcelona on es troba la comunitat gitana més antiga, més nombrosa i arraigada de la ciutat. Precisament la llengua sempre ha sigut un dels elements distintius d'aquesta particular comunitat gitana que fa dos segles que va arribar al barri i que parla el català i també el dialecte caló. Per conèixer millor la llengua romaní, la seva història, ens hem apropat a l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia, impulsada per Ricard Valentí i on la gitana albanesa Emerida Issouf va crear el grup de classes d'anglès i romaní per a noies gitanes. Issouf és advocada de professió i activista pels drets humans. Treballa, sobretot, per promoure i mantenir el legat cultural gitano i especialment pel manteniment de la llengua romaní. I per això, en un dia com avui, el Dia de la Llengua Romaní, l'hem volgut entrevistar.
Me buchof coraima, me som romaní.
La chodi ves, me som la ira, me som romaní.
Cuando yo vine en Barcelona, prácticamente tenía muy poca información de las comunidades romaníes en España y más en Cataluña. Precisamente no sabía que existían grupos o comunidades romaníes catalanas, comunidades romaníes castellanas, pero que no dejaban de ser gitanas igualmente. Pero solo tenía una información muy pequeña, breve, aprendida por compañeros gitanos españoles de Barcelona que nos hemos encontrado en encuentros europeos de la juventud gitana durante años 2005-2015. Uh-huh. Prácticamente vine en Barcelona en 2017 y vine a vivir en Gràcia. No sabía que en Gràcia residía una comunidad romaní catalana, catalanoparlantes. Y desde ahí, solo que cuando escuchaba que hablaban, pues sí que me sonaban palabras que ellos hablaban en caló. Y entonces le preguntaba a mi esposo, decía, ¿esa palabra me la puedes pronunciar otra vez? Porque directamente lo conectaba con alguna palabra similar que yo utilizaba o usaba con los familiares y en Albania. Y decía, pero sí, esta palabra del caló, también las raíces son de romano.
Porque ¿cuál es la diferencia del caló y el romano? Porque esta no tengo.
No hay una diferencia. El romano es un grupo de dialectos. Uh-huh. Algunos del catalán. Catalán incluso es un grupo de dialectos, porque no es igual que se habla el catalán en Lleida, con el catalán aquí, incluso el catalán que hablan, los gitanos catalanoparlantes con otros gitanos que pueden hablar, lo quiero decir,
o sea,
es un grupo de dialectos.
General sería el romano, y luego el caló
sí, es un poco dialecto. ¿Qué significa poco dialecto y no un dialecto? Un poco dialecto prácticamente por el poco número de palabras que pueden existir en caló. Que una persona calo parlante, si hablo una frase y la frase tiene 10 palabras, 5 o más de ellas serán en castellano. Por tanto, no sería una frase completa en romano. Por eso hicimos un poco de dialecto, porque es pobre en nivel de número de palabras de romano durante su uso.
Entonces, en Gracia se habla caló, o sea, romano caló.
Sí, hay la comunidad gitana de Gracia y también otras comunidades de Barcelona, de Cataluña, de España, hablan en caló. Con sus diferencias, pero hablan en caló.
Racho di ve, me sino mari, ava catarabenia, e sino bisu star verse in geri, mangava te vaquerava mari chip, romanes.
Esta entidad, la entidad de Jovas y Tamos de Gracia, existía cuando yo vine a instalarme en Gracia. Y cuando vi las actividades que hacían, pues prácticamente me surgió la idea, ¿no?, de abrir y trabajar con un grupo de niñas gitanas de Gracia, enseñar lo que era el romano y el inglés. Porque igual que para mí era una sorpresa encontrarme con patriotas, ¿no?, con patriotas aquí, incluso para ellos era una sorpresa porque no sabían cómo es Albania, otros países existen gitanos y que hablan el romano. Por tanto, cuando hablábamos les despertaba curiosidad y me decía, a ver si nos puedes enseñar a hablar romano, no sé qué, no sé cuál, y surgió la idea de poder...
Es decir, que la gente joven, no, digamos que es un idioma que no usa, la gente gitana joven, ¿cómo está en la escala actual?
La gente joven lo usan porque lo hablan con sus padres y son palabras que se transmiten por sus padres, pero prácticamente se puede decir que hay un riesgo que puede poner al dialecto, al caló, incluso como lo está poniendo el romano, como un idioma en distinción, ¿no?, en extinción, por el uso, precisamente. Y no era solo aprender el romano, sino que aprender a través de un idioma, porque los idiomas no son solo un código, una serie de palabras. El romano, igual que otros idiomas, es un estilo de vida. Dentro conlleva valores, conlleva tradiciones, conlleva formas de vivir, por lo tanto, con tradiciones.
Con un legado cultural.
Con un legado cultural. Uh-huh. Y ahí era el más interés. Uh-huh. Ahí era el engancho, ¿no?, de las niñas para aprender a través del idioma la diversidad cultural que hay y que existe dentro del pueblo, de las comunidades gitanas.
Muy bien. Me som Yanai.
Me som Zaira.
Me som Indiana.
Mangava de Ciclobar, a Marichi,
a Romano.
Yo prácticamente en cada barrio que he ido, con sus más y con sus menos, pero sí que he escuchado gitanos que hablan en caló. Hablan en caló quiero decir que en tal en cuanto puedes captar palabras del caló y que lo tienen muy normalizado dentro de su diccionario, vocabulario.
Pero, por ejemplo, en Albania, ¿los gitanos hablan completamente romano o albanés?
Bueno, tener en cuenta que, como mínimo, en cada país tiene sus dialectos de romano. Dialectos que, por su división, por su agrupación, tienen que ver con tiempos migratorios dentro y fuera del país, cuánto, en qué niveles están presentes las otras palabras que no son romanos, palabras que han entrado por otros idiomas, por los idiomas locales donde ellos viven. Por ejemplo, hay dialectos que tienen bastante presencia de palabras albanés, por ejemplo, como de macedonio, de serbo o griego, y hay dialectos que tienen casi un 90% limpio, bruto, en romano. Y eso depende del estatus, depende también de un proceso del nivel de asimilización que han podido tener durante tiempos las comunidades.
¡Hombre romano!
El romano, para el resto de las comunidades romanís en Europa, es un factor importante de identidad. Quiero decir, en países, por ejemplo, del este, si no hablas el romano, la gente no te identifica ya como parte de las comunidades gitanas. En cambio, como es aquí el flamenco, para los que somos de España, que el flamenco es un pilar importante de identidad gitana.
No tanto la lengua romano como
el flamenco. Claro. Pero para el resto de las comunidades gitanas en Europa es el romano. ¿Y por qué decimos el romano? Sí que nos ha servido como una herramienta importante de resistencia. ¿Por qué? Porque prácticamente ha sido una de las únicas herramientas que nosotros hemos utilizado como un escudo de cómo protegernos de la discriminación y la persecución blanca europea. ¿Qué significa esto? Que en algún momento cuando, pues no sé, cuando no querías, que, no querías decir algo que te podía perjudicar a cara de la persona blanca, tú hablabas en tu idioma. Y como lo he dicho antes, como el idioma también es un estilo de vida, el romano lo que nos ha permitido es preservar durante nuestra historia de existencia todas nuestras características de la cultura, de tradiciones, de canciones, de arte. Y por eso digo que el idioma es una forma de resistencia. E incluso ha sido un factor importante en hallar todo el viaje migratorio de las comunidades gitanas desde India a Europa. Porque para descubrir el itinerario migratorio de las comunidades, precisamente se visitaban los países donde se suponía que los gitanos estaban migrando y veían si el romano había influenciado o no en las idiomas locales o nacionales de los países. Si llegaban a encontrar alguna palabra en romano dentro de su vocabulario, decían que por aquí han pasado los gitanos.
Claro, claro, porque en español hay muchísimas palabras de
calón. Totalmente.
Y no sé si en albanés.
Lo mismo. Claro. Digo, en Albania, como en Turquía, como en Grecia, como en Serbia, como en Rusia. Por eso digo que es una forma de resistencia. Por lo menos por los gitanos romanoparlantes.
¡Hombre romano!
Si India tiene, no sé si me equivoco ahora, porque no quiero dar datos erróneos, pero si en India hay X, ¿no?, dialectos o grupos de idiomas, el romano es el único que se habla fuera de India. Porque cuando hablas de, por ejemplo, por lo menos de idiomas, dentro de India puedes encontrar un grupo importante de idiomas, como es en Punjab, y uno de esos es romano. Precisamente el grupo de los gitanos que emigró de India vivían en un pueblo en frontera con el norte de India, que se situaba en norte, en frontera con Nepal. Se llama Kanauj. Precisamente los primeros gitanos empezaron su ruta migratoria.
¿Y migraban por algún motivo? Porque debió de ser un éxodo bastante grande.
La verdad es que si durante un milenio los gitanos han tenido que emigrar, es precisamente por motivos de conflicto. Conflictos, guerras, discriminación, racismo. Es una decisión que no depende de mi voluntad de activista de recuperar el romano, recuperar lo que se lo han arrebatado hace siglos, que empezó con los reyes católicos, cuando les prohibieron hablar el romano, amenazándoles que le iban a cortar la lengua o los oídos. No, pero depende de la voluntad política, de instituciones educativas, o de ayuntamientos, o departamento de educación, y aparte de la demanda que pueden tener, ¿no?, por parte de los alumnos o de las familias gitanas. Quiero decir que ahí sí que hace falta plantearse bien cómo, con quién y en qué nivel se puede recuperar y desarrollar una lengua minoritaria como es el romano. Pero, y el suyo sería eso, que un día los gitanos podían tener lo que les toca por derecho, ¿no?
Y le va, levántate. No te arrodilles ya mi presencia. Se te remuerde la conciencia. No contra la diferencia, ay, por tu proceder, ay, ay, ay. Y ay, le va, 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 y ay, levanta. Que esas son cosas del destino, y en el recodo del camino, y en el recodo del camino, no habrán sorpresas para mí.
La gràcia gitana, com es diu popularment, havia estat molt activa a la plaça del Raspall, on s'hi van ubicar els primers gitanos quan van arribar al barri. Al carrer de la Fraternitat hi ha una plaça que es va dedicar al Pescadilla, que diu: al número 8 del carrer de la Fraternitat, l'any 1925 va néixer Antonio González el Pescailla, creador de la rumba catalana. També hi ha una plaça dedicada a Gato Pérez i la plaça que abans es deia del poble romaní. Ara, tanmateix, des del passat 8 d'abril, aquesta plaça ha canviat de nom a plaça del poble gitano. L'Ajuntament de Barcelona va començar la seva remodelació. Hem entrevistat a l'activista Ricard Valentí perquè ens ho expliqui.
La plaça del poble romaní s'inaugura a l'any 93.
Mm-hmm.
Vale? Antigament els gitanos li deien la fabriqueta o el corredor, el corredor del Solarium, perquè era tot de muntanyes de sorra, hi havia fabriquetes allà, i després a l'any 93 pues, decideixen fer la plaça del poble romaní. Què passa? El que ara es diu gitano, abans els polítics ho deien en boca petita. Abans que la paraula gitano, als anys 90 o així, era com... Sí, però ho tinc que... Aviam si perdré vots, no? Perquè el gitano, pues, fa 4 dies, diu que el lluita part està ben mirat a la societat. Llavors vam fer la plaça del poble romaní. Què passa? El romaní per nosaltres quedava com a planta. El romaní és una planta. Havia molta gent que arribava allà al romaní. En veritat és plaça del poble romanó, vale? O rom. Nosaltres som roms, que significa en la llengua homes. O romís, que significa dones. Però clar, nosaltres amb romaní no s'identificàvem de cap manera. A l'any 2015-2016 poso la iniciativa de fer la nova plaça. Llavors poso el del canvi de nom, sense col·legis. Més a plaça del poble romaní, doncs siguem plaça del poble gitano. Què passa? Quan surt Barcelona escollit a les Olimpiades, el senyor honorable Jordi Pujol fot una cagada. Diu, hòstia, aviam si era Barcelona s'emplenarà ple de gitanos. Però llavors doncs, van començar a denunciar des de les entitats que portaven el millor 8, la que portava més potser portava 10 anys, dels anys 80, per fer-nos callar, doncs, vam ficar a plaça del poble romaní. Allà doncs, ens hem criat tots, hem jugat tots a futbol i hem jugat a jocs i hem crescut a la plaça del poble romaní. I l'any 2016 poso la iniciativa. Es reuneix el que és el col·lectiu gitano, que som els que freqüentem la plaça, es reuneix el col·lectiu de la petanca, l'associació de la petanca, els dels gossos, casaldaris i els veïns. I el primer que coincidim tots, menys els dels gossos, és, per favor, aquest pipicant aquí no volem, traieu-lo. Ja és una falta de respecte que l'única plaça dedicada a tots els gitanos en tot el món, perquè no n'hi ha cap més, monuments sobre genocidis a tot Europa, sobre el local gitano, però plaça del poble gitano no n'hi ha cap. I els veïns es queixaven de les pudors, de les petanques, que els hi saltàvem, ho van coincidir tots. I els mateixos dels gossos van reconèixer, van dir sí, o sigui, anem a un altre lloc. I el districte va dir no, això no és negociable, el pipicant anirà aquí. I se van posar en calçador allà. I vam estar, bueno, aquests 6 anys pues, fent reunions, fins que van anar a inaugurar la plaça, que van coincidir amb el mateix 8 d'abril. L'any passat van dir, hòstia, però fem el 8 d'abril, i ho fem a través del Consell Municipal de Poble Gitano de l'Ajuntament de Barcelona, i allà pues, fem una festa i tal. Per respecte a Ucrània, no? la guerra que estava passant, van dir, deixem de festes, i fem alguna més simbòlic, alguna més polític, destapem la placa, que l'està parant els nostres avis, i fem una miqueta pues, de llengua romanó, fem una miqueta de simbologia, llegim 4 manifestos i al carrer. I és això, és aquest període d'aquests 6 anys que vam estar lluitant per canviar el nom i per transformar la plaça.
I no s'ha aconseguit que el Pipicant
estigui... El Pipicant està allà...
Ni hi ha reunions per
poder... No, el Pipicant van dir que es quedava sí o sí, i la plaça, nosaltres, el col·lectiu gitano, creiem que està pitjor que abans, no veiem allà, al contrari, no veiem cap fuster, vol dir, la zona d'esbarjo dels nens està ple de rates, les petanques també es queixen perquè m'assembla que ells estan federats, això no entenc molt, no? Això és el que he sentit, que si van 5 o 6 pistes només en tenen 4, els del Pipicant també estan en un rural, també, vol dir, tots es queixen de tots. I ara entrarem a la segona fase d'obra, que van dir que seria després de Festes de Gràcia, quan tornéssim de vacances, que és treure les escales i fer una rampa d'accés, que això està molt bé per accedir a la plaça, la gent amb discapacitat, que puja alguna ambulància per anar a la residència i tal. Com quedarà? Pues, no ho sé. No tenim ni font d'aigua per veure.
Avui dia, les ubicacions on hi solia concentrar-se més la vida gitana cada vegada van quedant més disperses, entre altres coses degut a la gentrificació i a l'augment de preus de lloguers, tal com ens explica Ricard Valentí.
Van estar aquí o primer estaven en un altre lloc?
Aquí, gràcies al carrer Francisco Giner, que van ser el carrer de la Culebra. I tot aquell carrer era de l'avi del meu avi. I l'Ajuntament li comprava, van dir que no, i al final ho van perdre tot, que això és una altra història, ho van perdre tot per coses. Ells venien d'Itàlia, de Florència. Sí. Gràcia, antigament li deia la pequeña Triana. Tu pensa que de Dolors Flores venia amb la Pescadilla i tots els millors cantadors de flamenc d'aquella època, tots els millors cantadors, hasta Camarón de la Isla, van vindre aquí Gràcia. No molt lluny, a 15-20 metres d'aquí, al carrer Torrents, a la plaça de Gato Pérez. Vol dir, aquí Gràcia han sortit cantadors a punta pala i tocadors i bons cantadors. Jo crec que això ha perjudicat a tothom el tema de l'habitatge, no? Abans un pis, vol dir, pagaves 4 pessetes i ara puja pagues un dineral, vale? I molta gent ha hagut de marxar de Gràcia. Aquí han quedat els 4 que han quedat en el contracte de renda antiga, vale? Però tot això es va acabant. I molta gent ha hagut de marxar, molta gent a pisos de protecció oficial, de l'habitatge, no? Per exemple, el que dius tu, a Nou Barris, Ciutat Meridiana, molta gent ha marxat a viure doncs, cap a la part del Maresme, s'han buscat la vida com han pogut. Diguéssim, el que és la Gràcia gitana està actualment està morta. Vol dir, tenim el punt de trobada, que és si la plaça de l'Espai ja no és la plaça dels gitanos,
ja.
És mentida, és la plaça de la Barraqueta i de la CUP, que no és culpa d'ells, vol dir, és que estan ells allà. El problema és que nosaltres teníem dos punts de trobada, tres punts de trobada que eren clau. Era l'Església Evangèlica del carrer Purets, que és on jo vivia, la plaça d'Espai i l'associació gitana del carrer Tordera. Tanquen el culte, se'n van a aquí a la plaça del poble romaní, però l'ambient ja no és el mateix, l'agricultors ja han criat tots. Tanquen l'associació gitana, que és un local de més de 100 metres quadrats, i la plaça d'Espai, doncs, bueno, doncs, deixem d'anar pel que he dit abans. Clar, tancar aquesta associació cultor i anar-se'n de la plaça d'Espai i tothom anar a la seva per motius equis, que no entraré, la gitana es desdibuixa. Si fumes, que falta de treball, falta d'habitatge, tot això que doncs, comencen a anar-se'n, i perquè existeix el WhatsApp, si no ja ni sabríem on estem tots. I sempre ha hagut doncs, la història del barri de Gràcia, vol dir, jo he sentit que antigament els gitanos anaven a la plaça de la Vila, després antigament es nombrava el famós Barreus, que estava al Torrent de l'Olla, el famós Obert Pitxina, del carrer Torres, i nosaltres doncs, anem passant de generació en generació anem escoltant coses. Doncs, els nostres fills i els nostres nets sentirem que un dia la plaça del Raspall era la plaça del Gitano i que havia un bar que era l'associació i que havia un culto i quedarà a la història i jo es farà memòria històrica. Si es conserva i tothom li agrada, es conservarà. Si no, tot espera la llaga. Vol dir, la gent evoluciona i tot espera. I la joventut d'avui en dia ja no és com nosaltres. Sempre he dit dels 80-90 cap amunt, ja la joventut ha canviat molt. Ells el que volen és treballar i doncs, uns se sent per aquí, uns se sent per allà i ja està, vol dir, s'han anat al treball, moltes parelles joves tenen el seu pis, s'han casat fa poc, gràcies a Déu, molts són pares, ja ho seran pares, i tot el que, ja t'he dit, tots aquests jocs de confort, no? Tot això ja s'ha acabat. L'escola dels gitanos, que abans serien a un col·le 50 gitanos, doncs no, doncs avui en dia, doncs, jo, per proximitat, doncs, porto el meu fill a l'escola dels gitanos, que era el Jujol o el Domènec, el porto a Sant Josep, o el porto a l'univers. Si hi ha 50 nens escolaritzats gitanos, doncs es parteixen en 5 o 6 escoles, perquè ells, doncs, bon, m'interessa que el meu fill doncs, vagi aquí, o m'interessa que vagi allà, o per proximitat, o m'adona el Consorci d'Educació. Abans, és que tenen allà perquè van tots els primos, o és que jo he anat allà i li tocaré la meva professora, que ell era petit i important. Tot això, les mentalitats, ja t'he dit, canvien. Nosaltres es quedàvem al carrer i ara el que més sí que menys a casa seva doncs, a l'estiu no es fot un aire condicionat de la PlayStation o un Netflix, això nosaltres no ho havíem vist. Per això a l'estiu tot passaves pel carrer de matí, tarda i nit, feies vida social al carrer, ara ja no n'hi ha. Les xarxes socials nostres eren al carrer. saps? I baixàvem a la nit, a lo millor, i estàvem a la plaça de l'Espai i allà pues, estaven homes com el meu avi, i homes de l'edat del meu avi, que sentaves allà i escoltaves el que parlaven. Uh-huh. Feien allò, memòria històrica, memòria oral,
sí,
no escrita, uh-huh, però ens quedava.
L'associació té l'objectiu de seguir treballant pel poble gitano, pel barri, per les persones més necessitades i per dinamitzar els espais públics de Gràcia. Com n'és un exemple la seva participació a les festes de Gràcia a la plaça del poble gitano, amb la rumba catalana. De fet, el passat estiu en aquesta plaça es va reunir a les nits un nombre rècord de persones. Hem estat escoltant durant tot el programa la música de Sabor de Gràcia, rumba catalana d'un dels grups més coneguts que va néixer arrel de l'explosió i vida cultural gitana a Gràcia. Ens despedim amb una cançó més d'aquest grup, Sabor de Gràcia, aquesta vegada en llengua romaní. Agraïm a l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia per la participació, especialment a Ricard Valentí i Emèrida Issouf. També agraïm a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, al Servei d'Interculturalitat de Gràcia i a l'equip de l'Espai Avinyó del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona. Fins la pròxima, Ressonàncies. Ja romalé cotar tu meia ben Eixa rensa bocalé Xa bensa Ai, barro malé Ai, chavalé, baja cana haben mansa salumia que roma o calo muy dai calellaca chama valen salto y caledraca
Espai Avinyó. Baixa Arts Sanskriti.
Mica et cultura.
Ala e lengol.
Baixa Arts Sanskriti.
Llengua i cultura.
Luga, utsakafa.
Baixa.
Diversa.